casa de com és aquest disseny?
Aquest disseny actualment només hi ha els gegants de... els manotes, perdó, de Solsona, sí? I els del barri. Són, no són uns manotes típics, són, se tenen que veure, són dos figures que representen a un pescador i a, un, i a una pescatera, i tenen unes cares molt exagerades, exactament.
Sí, és grotesc, exagerat, fins i tot tenen panxa, no? Mm. Som de la bona vida.
Exacte, de molt de la bona vida. Són completament diferents els que hi ha actualment i n'estem de moment molt orgullosos.
També tenim una coral que ens cantarà veneres, no?
Exactament, tenim una coral que també s'inclueix a les festes del barri. La setmana que ve fa la seva actuació cantant a veneres, a la que esteu tots convidats, i és un barri molt actiu.
Escolta, i parlant de popets i mairetes, de gastronomia, com anem? Perquè el Serrallo és molt conegut, també és un bon lloc per venir a menjar peix fresc acabat de pescar. Perquè, Manel, heu de tenir en compte una cosa, sí. I això té un gran mèrit. Tarragona, amb la mida de ciutat que és ciutat gran, i tenint port industrial, un port d'on surten i entren mercaderies i que dona molta riquesa a la ciutat, ha sabut mantenir la seva vessant pescadora. Aquí encara avui dia surten els pescadors i es fan a la mar i pesquen. Quantes barques, Rafel?
Actualment hi ha unes 60 barques d'arrasts.
T'ho dic perquè, a part del peix que arriba aquí, doncs és el que després menjareu als restaurants. Com anem de restauració? Quin seria el plat estrella, Rafel, que no ens podem perdre?
El plat estrella del barri és el romesco, indiscutiblement. Hi ha ports que s'afiança que el romesco és d'ell, i el romesco va néixer al barri del Serrallo.
Manel, sí? Tu que ets més de Sant Pere o de la Verge, la Mare de Déu del Carme?
Home, jo t'haig de dir que hauria de viure aquestes festes i després posicionar-me, Núria, no sé si tu tens una posició clara en aquestes dues opcions.
Clar, jo ara és quan he de dir allò que sóc de Reus, que sempre fa molta polèmica quan ho dic. I clar, sent de Reus sóc de Sant Pere, però sí, clar. Que és veritat que aquí al Serrallo la Mare de Déu del Carme, Rafel, és molt potent i hi ha molta devoció i tu tens una història personal amb ella.
Hi ha molta per Sant Pere també, no cal dir-ho, però els pescadors tenen un amor especial a la Verge del Carme. Jo no me considero molt religiós, però us explicaré una petita anècdota. Jo l'any 2008, jo sóc diable, vaig tindre un ensurt molt gran, me vaig cremar, diem-ho, quasi tot, me van portar al Vall d'Hebron, allí vaig estar ingressat 2 mesos, i perquè vaig demanar la baixa voluntari, però a la setmana així, un noi, un company de la colla, me va lligar un escapulari de la Verge del Carme al llit de l'hospital, i a partir d'allí la meva evolució, perquè et facis una idea, jo semblava la mòmia d'Egipto, estava tot manat. A partir d'allí, hasta inclús el metge m'ha dit, és que vostè ara fa una evolució molt important. Jo dic, és l'aigua del mar, és l'aigua salada. I tot va ser arrel de que me lliguessin l'escapulari de la Verge del Carme al llit de l'hospital.
Així no pots fer altra cosa que creure-hi. Ostres, Rafel, que xulo. Manel, et sembla si ràpidament li fem un parell de preguntes al Lluís, que ens fa d'anfitrió. Lluís, tenim 2 minutets perquè ens expliquis què és això del Tarragona Blau, que tu abans pescaves i ara t'has muntat aquí una golondrina per passejar la gent.
Bueno, ara anem prou bé, els començaments van ser molt difícils. És una embarcació que vam comprar molt vella a Maó, i bueno, ja portem 21 anys aquí al port de Tarragona.
Què expliqueu del port? Tu us fas un tomet pel port, no sortiu, però hi ha molta història per explicar.
Sí, hi ha molta gent que no ho coneix, el port. Molta gent tarragonina que no el coneix. I quan veuen lo gran que és, queden meravellats. Perquè directe o indirectament, si funciona, només directament, si funciona el port, funciona en moltes empreses de Tarragona. I no tan sols de Tarragona, sinó de fora d'aquí també.
És bonic de veure, però també és bonic d'entendre com funciona a nivell comercial. Entrem aquí a la sala de comandament, on hi ha el típic timó, saps aquell timó dels pirates, però més petitet, però també és de fusta. Digue'm quin és el botó més especial, Lluís, que ara ens quedem sense temps. Quin seria el comandament sense el qual això no tira?
Arrencar el motor. Si el motor no roda, no anem endavant, vull dir... Si
no vas a vela, no vas a vela.
Si funciona el motor, tot funciona.
I el timó, aquest rodó de pirata, realment és així?
Sí, hi ha embarques que el porten més gros i hi ha embarques que el porten més petit, però és el que anava amb la barca. Mm. Aquesta embarcació té 42 anys.
Manel, has de venir.
Doncs haig de venir, perquè a més m'encanten aquestes embarcacions, per tant, ja tinc...
Són les buides, per això.
Digues.
No, deia això, que haig de venir perquè m'agrada justament molt a aquestes embarcacions, per tant, doncs ja tinc l'excusa per apropar-m'hi.
Doncs ara, per festes és ideal. Si ets a temps aquest cap de setmana, continuen encara les festes i els actes. Avui hem estat aquí al Serrallo explicant-vos que demà és el dia de la Mare de Déu del Carme. Ens ha beneït el programa. S'ha de fer algun ritual realment de benedicció?
No, no.
Es demana l'escapulari.
L'escapulari.
On puc aconseguir un escapulari?
A la iglésia, demà.
Vinga, doncs
ja te la buscaré jo i te'l donaré.
I que te l'apropin a la ràdio.
Sí, i farem la foto i el compartirem tots vosaltres.
Perfecte,
sí,
gràcies. Gràcies a tots i bones festes.
Gràcies a tu.
I ara és el moment d'encetar també el podcast Parcs de Llegenda, que podeu trobar sencer a la xarxa Més. A l'episodi d'avui de l'aigua del Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny sorgeix la llegenda de les dones d'aigua. Un jove hereu d'una masia de la zona es va enamorar d'una d'aquestes criatures mitològiques de gran bellesa i s'hi va casar. Ella va posar com a única condició que mai li tragués el seu origen. En parla la investigadora Gemma Font.
Diuen que una nit d'estiu, un jove hereu d'una rica masia prenia la fresca assegut al peu d'una alzina. De sobte, de darrere d'un saltant del riu, en va sortir una dona d'aigua, una nimfa que habita les aigües cristal·lines dels gorgs del Montseny. Era tan bonica que de seguida el jove se'n va enamorar. La noia va accedir a casar-s'hi amb una única condició, que mai no li retragués que era una dona d'aigua. Van tenir una filla i un fill, el seu mas va prosperar, i durant molts anys, tots quatre van ser molt feliços. La Gemma Font en sap molt de literatura i dels contes i llegendes que corren pel Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny. Segur que podem aprendre molt de tant de coneixement. Benvinguda, Gemma.
Hola, bon dia, gràcies.
Escolta, això de les dones d'aigua, diríem que és una espècie de fada, com una sirena d'aigua dolça?
Bueno, aquest potser és una mica la imatge que tenim ara actualment, però en realitat les dones d'aigua, més que fades, podríem dir que són éssers o esperits mitològics vinculats una mica amb la naturalesa i especialment amb l'aigua. Nosaltres aquí al Montseny també les anomenem goges, les anomenem encantades i nimfes també, nimfes d'aigua. Per tant, sí que tenen una mica aquesta aparença de fada, tot i que, evidentment, no són com les fades de dibuixos, sinó que són uns éssers molt més antics i molt més màgics, fins i tot, més llegendaris.
I quina simbologia tenen?
La simbologia vindria una mica, primer, per la seva manera de ser, que són aquesta personificació de la natura, de l'aigua, vinculada doncs, en un espai natural molt, molt ric, i que ja sabeu que la natura doncs, sempre té aquestes dues vessants. Per una banda, una natura que pot ser bondadosa, que pot ser fèrtil, l'aigua doncs, té aquesta font de vida que porta doncs, riquesa antigament a la gent de pagès i a la gent que vivia a la muntanya, però per altra banda, aquesta natura també té una part fosca i desconeguda, una part misteriosa. I llavors, en aquests personatges de les dones d'aigua, s'ajunten una mica aquestes dues vessants. Tant, per una banda, el que seria la vessant més dolça, més femenina, més mitificada de la dona d'aigua, com a ninfa, i per l'altra banda, doncs, aquest aspecte com més d'encanteri, una mica més de foscor, una mica més doncs, de lloc o d'ésser que pot provocar algun malefici, que seria doncs, aquesta altra vessant més obscura.
Clar, les dones d'aigua, a més tu ara ens ho deies, apareixen en llegendes i en contes de molts tipus d'arreu del món, però per què concretament estan vinculades al Montseny?
Segurament venen doncs, una mica en relació amb el paisatge que tenim aquí a la muntanya. El Montseny des de sempre ha sigut un massís molt forestal, amb molts de boscos sovint bastant infranquejables, i que de tant en tant doncs, apareixen doncs, creuats per rius, torrents, salts, gorgs, i en tots aquests llocs on hi ha tanta riquesa d'aigua, però també doncs, aquesta foscor, aquesta presència una mica d'esperits antics, doncs, ha fet que la imaginació de la gent del lloc hi vegi una mica aquesta simbologia amb éssers de la mitologia més antiga, precristiana fins i tot, i que s'han volgut vincular doncs, amb aquesta riquesa i abundor d'aigua que hi ha al Montseny.
Un capvespre, una tempesta amenaçava d'arruïnar la collita i la dona va ordenar iniciar-ne la sega, tot i que encara no era el moment. Finalment, però, la tempesta va passar de llarg. El marit, en tornar a casa i veure el desfici, va cridar molt enfadat. «Dona d'aigua havies de ser!» I en un tres i no res, la dona va desaparèixer i l'home no la va tornar a veure mai més, encara que va pregar i es va disculpar. Els fills asseguraven que la mare mai no els va abandonar, ja que cada matí els venia a pentinar i els deixava una perla sobre la tauleta de nit. Gemma, quina és l'ensenyança que traiem d'aquesta història? No sé si potser hi ha una part de voler posar en valor la societat femenina en un món tradicionalment masculí.
Aquesta és una mica la visió que hi tenim ara, perquè és la que ens agradaria entendre d'aquesta llegenda, però jo crec que el valor principal que t'ensenya aquesta llegenda o aquesta rondalla o aquesta creença és que no s'han de trencar mai les promeses. I especialment les promeses que es donen a gent que t'estimes, a la teva família, als teus amics. Això és una mica el que ens explica aquesta llegenda, que les promeses s'han de complir. I si no es compleixen, doncs sempre hi ha un efecte negatiu, una cosa que produeix un mal a les persones que l'han trencat. És un aprenentatge molt bàsic, que molt sovint aquestes llegendes són el que portaven en aquestes societats antigues, aquests coneixements de tota la vida, però que s'aprenien en base a aquestes llegendes i aquestes rondalles.
Les dones d'aigua són personatges que apareixen en moltíssimes llegendes, uns personatges recurrents per molts escriptors de fantasia. En coneixes alguns de concrets que utilitzen aquests éssers mitològics en la seva literatura?
Bueno, podríem dir que des de final del segle XIX, des de que va començar el moviment de la Renaixença literari i del romanticisme especialment, de seguida van començar a aparèixer escriptors, folcloristes, van començar a recollir aquestes llegendes i tradicions que havien perdurat des de feia centenars o, per què no, gairebé milers d'anys, i havien perdurat de forma transmeses de forma oral. Llavors, aquests primers excursionistes, com Artur Osona amb les seves guies, però també escriptors com en Pau Piferrer o, més endavant, en Víctor Balaguer, que va ser el primer que va posar per escrit aquesta llegenda vinculada en el salt d'aigua de la Riera d'Arbúcies, van ser els primers que ho van transmetre, podríem dir, a la societat en general. I des d'aquell moment, tot això s'ha anat reescrivint, retransmetent de forma oral, però també escrita. I ara, actualment, és veritat que es torna a viure com un període de renaixença una mica d'aquests llibres fantasiosos o que utilitza el moment actual, però també amb fantasia extreta d'aquestes llegendes. I trobaríem, literatura molt variada, Des de la Maria Aritzeta, per exemple, o també, altres escriptores com la Marta Ribera d'Arbúcies o, fins i tot, la Teresa Sagrera, que en les seves últimes novel·les utilitzen personatges misteriosos, poden ser bruixes o poden ser dones d'aigua, que donen un aspecte una mica màgic en aquests llibres que s'escriuen actualment.
Gemma Font, moltíssimes gràcies per acostar-nos des de les llegendes més antigues fins a les novetats literàries més recents que tenen com a protagonistes aquestes dones d'aigües encantades, com tu ara ens deies, que també es poden dir. I ja ho sabeu, si algun dia caminant pel Montseny, prop d'algun gorg, veieu una dona de gran bellesa, sabreu de què es pot tractar? D'aquestes dones d'aigua que s'amaguen en aquest parc de llegenda, el Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny.
Sintonitza Obert per Vacances.
I en aquest punt del programa, què us sembla si agafem paper i llapis o, sent més actuals, l'agenda del mòbil per anotar les propostes que a l'Obert per Vacances us portem cada dia amb el company de Ràdio Ciutat de Tarragona, l'Adrià Recasens. Bon dia, com estàs?
Bon dia, Manel. Doncs molt bé. I tu, què tal? No sé si ja has preparat o no, si t'ho has repensat per al concert avui de Jennifer López a Barcelona.
Doncs mira, saps què passa? Que justament ahir me'n vaig recordar de tu, perquè al vespre vaig veure també un altre concert de Jennifer López que havia fet al nostre país, i si m'ho havia pensat, ja l'he descartat del tot, perquè es veu que li van demanar que parlés en espanyol, que és coneixedora totalment de l'idioma, i va fer tot el concert en anglès perquè no li va donar la gana parlar en la seva llengua. Per tant, l'he descartat. Avui,
cancel·lada.
De moment, cancel·lada, de moment, de manera provisional. Per tant, avui, doncs, obert a noves propostes.
Doncs a noves propostes, per exemple, la que tenim a Girona, on aquest dimarts 15 de juliol a les 9 de la nit a la Basílica de Santa Maria de Castelló d'Empúries podrem gaudir d'un concert de Marc Segura amb un tribut a Paco de Lucía, llegenda del flamenc. És un tema prou conegut, oi, Manel? Tant,
sí, un tema que jo crec que ja amb aquests acords tothom l'ubica i el posa a lloc, eh?
De fet, és el tema més conegut del guitarrista flamenc i que, curiosament, hauràs de saber que va gravar de forma improvisada. Era per reomplir un àlbum, el Fuente y Caudal, que en aquest cas doncs, no va tindre gaire repercussió, sí. I, en canvi, aquest tema sí que va despuntar en tota la seva trajectòria.
És que a vegades les coincidències o aquelles coses que es fan sense saber gaire bé per què, mira, acaben triomfant.
Doncs sí. De fet, aquest concert tribut a Paco de Lucía té un preu d'entrada d'entre 12 i 20 euros i no serà l'únic, eh? Apunteu perquè es repetirà també el 30 de juliol, el 27 d'agost, el 10 i 24 de setembre a l'Estartit, el 21 de juliol, 25 d'agost, 8 i 22 de setembre i també el 6 d'octubre a Calella de la Costa i el 17 de setembre el tindrem a Tarragona en el marc d'aquest Mediterranean Guitar Festival que ens porta un seguit de propostes amb guitarra a les esglésies més emblemàtiques de Catalunya al llarg d'aquest estiu per tot el territori, en la seva ja desena edició.
Déu-n'hi-do, desena edició, per tant, amb aquestes dates arreu del territori. Què més, Adrià? Què ens proposes més?
Doncs, què et sembla si ens anem de festa major?
Vinga, som-hi, m'agraden molt, les festes majors.
Home, i tenim l'estiu carregat de festes majors, i si ens anem més cap avall, a Torredembarra, aquí a Tarragona, fins al proper 26 de juliol celebren la festa del quadre de Santa Rosalia. I cal destacar també l'aniversari dels 30 anys de la seva mulassa.
Escolta'm, tinc una curiositat d'això que ens deies. Per què es diu la festa del quadre?
Doncs, bona pregunta. Jo tampoc ho sabia. És perquè representen un quadre, o el passatge sobre aquesta patrona, que suposadament doncs, va salvar la població de la pesta l'any 1640, i llavors, doncs, en honor seu, es passeja el quadre en processó. Això serà aquesta tarda, a les 7 del vespre, des de l'església de Sant Pere Apòstol, i amb acompanyament de la coral de Santa Rosalia.
Mira, totalment bona referència. A més, pensava que ara a Torredembarra passegen el quadre, igual que a Tarragona passegeu un braç, oi?
Sí, exactament. A Tarragona venerem el braç de la relíquia de Santa Tecla, però això serà al setembre. Mentrestant, tenim més propostes. Anem ara cap a Barcelona, on demà dimecres 16 de juliol al Caixa Fòrum ens espera nit de jazz i de moviment. No sé si tu, Manel, ets més de cantar, de ballar o de les dues coses.
Canto molt malament, però m'agrada cantar, i ballo molt malament, i m'agrada ballar. Per tant, exacte, el Carles Soler afegeix que de ritme no vaig bé, però li poso intenció i m'agrada, sobretot cantar.
Posar intenció és molt important, eh? T'ho dic perquè aquesta proposta ens convida a expressar-nos, amb el cos, a ritme de la música, de jazz, donat que quan la música s'improvisa, doncs el cos reacciona, s'expressa per si sol i el so acompanya. Tot sona molt bucòlic, en tot cas és la proposta que us porto per aquest dimarts, entre saxos, trombons i artistes del nivell, i a més, en aquest cas, de forma gratuïta, Tot això sí que el que cal fer és reserva prèvia a la web del caixaforum.org.
Doncs escolta, prenem molt bona nota de tots aquests plans. Gràcies, Adrià, i fins demà.
Fins demà.
Adéu. I anem trobant gairebé al final de l'Obert per Vacances d'avui. A la primera hora, la Júlia Llanes ens ha presentat la seva cançó del 2005, Gasolina, de Daddy Yankee. I ara el nostre company Sergi López Otal ve en aquesta rivalitat. Bon dia, com estàs?
Molt bé, Manel, molt bé. Jo avui porto un altre clàssic, eh?
Un altre clàssic. Un clàssic, veurem si millor o no, o igual. A veure, dóna'ns pistes al teu clàssic.
Mira, jo porto un clàssic dels 2000 per a moltíssims dels oients de l'Obert. Concretament, com has dit, del 2005.
Sí.
I va, sí, va, donaré alguna pista que mereixes alguna pista.
Vinga, va, veure... alguna pista.
Va, els autors d'aquest hit formaven un grup que va ser emblema del pop rock espanyol i que va sonar a tots els racons possibles.
Carai.
I m'atreviria a dir que encara sona, tot i la dissolució del grup l'any 2010. El seu cantant continua sent tota una estrella avui en dia i compta encara amb moltíssims seguidors amb 48 anys. I jo sóc un d'ells.
Ets un d'ells, eh?
Em declaro culpable.
Molt bé.
Segur que aquests i aquestes pistes ja saps de qui t'estic parlant.
Home, m'ho puc imaginar perquè la dissolució... De fet, eren cosins entre ells. Mm-hmm. Bueno, eren no, segueixen sent cosins. Sí. El grup es va acabar, però la família no segueix tota la vida. No? És la família que no eliges, no? Justament aquesta família. Estem parlant del Canto del Loco?
Exacte, ni més ni menys, Manel.
Amb aquest tamàs, no? Aquest tamacle, en català, si volguéssim dir-ho, aquest tamacle, que és ni més ni menys que quina cançó.
Doncs avui estic aquí per tancar el programa amb Volverà, del Canto del Loco, com has dit. I com he dit jo, el grup va ser tot un fenomen des de la seva creació l'any 2000. Volverà és un dels seus èxits més destacats, com ho són també Zapatillas, Besos o Ya nada volverá a ser como antes.
Uf, tots temes molt emotius, eh?, que em porten a sisè de primària tranquil·lament, acomiadant-me dels meus companys, perquè anàvem tots a diferents instituts, no?, amb aquells powerpoints, aquelles imatges de l'excursió quan anàvem al zoo. Uf, complicat, eh?, aquell moment de dir-nos adéu, eh?
I tant, i transmet també unes sensacions molt estiuenques. A mi em recorda, com deies, aquelles llargues tardes d'estiu amb els amics, amb la família, els moments macos viscuts de petit, plens d'aigua, de molta calor i de vacances. Maco, eh? Tu, Manel, això m'ho compres, m'ho has de comprar.
T'ho compro i avui t'haig de dir... Va, Sergi, avui ets el guanyador de la cançó de l'estiu del 2005 amb aquest Volverà. Gràcies. Gràcies també a la Júlia Llanes, gràcies al Carles Soler per acompanyar-nos en aquesta missió i a tots els companys que fan possible l'Obert per Vacances. Moltes gràcies i fins demà, perquè demà volveremos, com diu el Canto del Loco, amb un nou programa. Que passeu un bon dia. Adéu. Que volverá, volverá.
La xarxa de comunicació local. Right or wrong, I keep moving all the same. Now my heart is gonna break. Still I drag it on. Will I wait? I keep moving in my mind. Getting wasted all the time. Still I drag it on. Are you deceiving? Rattling in my cage when I don't need it. Feel a kind of way without no reason. Wonder where the storm is coming from. And I'm holding on. Rescue me. Baby, if we don't swim, we're gonna sink. I love you like a dove. Don't know how, I don't know when. Well, it's easy to pretend. We'll make it through somehow. Are you deceiving? Rattling in my cage and I don't need it. Feel a kind of way without no reason. Wonder where the storm is coming from. And I'm holding on. Rescue me. Baby, if we don't swim, we're gonna sink. I love you like a dove that I can't win. I don't want a world without you near. Oh, baby. Rescue me. The color in your eyes is everything. And it's enough to bring me to my. We'll be right back.
us when we're gonna sing. I love you like a drug and I can't win. I don't want a world without you near.
La xarxa de comunicació local.
Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Situació complicada avui a la mobilitat pel que fa al servei ferroviari, retards de més de 20 minuts...